Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'Agència Catalana de l'Aigua obre la convocatòria de dues línies d'ajuts per a millorar l'abastament d'aigua amb una inversió total de 15 milions d'euros. La primera, amb 13 milions, està pensada per a finançar actuacions per a incrementar la disponibilitat d'aigua en municipis que disposen de captacions vulnerables i està destinada al món local, tant ajuntaments com a entitats supramunicipals. S'hi podran acollir, entre altres, actuacions per a garantir la qualitat de l'aigua subministrada o bé la millora o la rehabilitació de dipòsits i canonades. I en mobilitat, encara tallada la C14 a Oliola per un accident, també reoberta ja la C1415 C Argentona, que estava tancada per actes de la Festa Major, i finalment retencions habituals també a la B20 i la B10, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. I parlant de mobilitat, Renfe invertirà 23,5 milions d'euros per millorar la fiabilitat i disponibilitat dels trens de Rodalies. Les mesures inclouen més assistència en via per tal d'evitar l'entrada als tallers, augment de la capacitat dels tallers i també reforços específics a Sant Andreu Comtal i a Ripoll. La mesura arriba després que els sindicats denunciessin la supressió de més de 700 trens al mes de juliol a Catalunya, principalment per avaries o bé per tasques de manteniment. I UGT ha anunciat la convocatòria d'una vaga al servei de handling de Ryanair a partir del 15 d'agost. Les aturades es faran entre les 5 i les 9 del matí, de les 12 a les 3 de la tarda i també de les 9 i fins les 12 de la nit. El sindicat atribueix aquesta vaga a la contínua precarització i els constants incompliments en matèria de drets laborals del grup Ryanair i ha explicat que afectarà totes les bases i centres de treball de tot l'estat espanyol. Durarà del 15 al 17 d'agost i després es repetirà cada dimecres, dijous, dissabte i diumenge fins al 31 de desembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor de camió a la P7 a l'altura de Borrassà, a l'Empordà, després de detectar diverses infraccions durant una patrulla de trànsit. L'home circulava mentre parlava pel telèfon mòbil, fet que va motivar l'aturada del vehicle. En inspeccionar la càrrega, els agents van localitzar amagats 196 quilograms de cocaïna, 202 d'haixís i més de 10 quilos de marihuana. La investigació és ara continua oberta i la persona ha estat detinguda. I en esports, el Barça ha tancat la gira asiàtica de pretemporada amb una golejada per 5-0 davant del Daegu coreà. Els gols de l'equip de Hansi Fet Gavi amb un doblet, Lewandowski, Toni Fernández i Rashford. I pel que fa al temps, avui atenció, perquè comença un episodi de calor molt intensa amb temperatures que podrien arribar als 39 graus o fins i tot als 40 en alguns punts com són Ponent. A banda, també el sol dominarà durant el matí, però de cara a la tarda sí que el cel tornarà a ser més variable amb alguns núvols al Pirineu, al Prepirineu i també al nord-est.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat.
Passen 3 de les 10, esteu escoltant l'Obert per Vacances.
Ara falta molt per arribar.
Avui a l'Obert per Vacances volem parlar de carn, i és que aquesta setmana a Girona es celebra el 71è Congrés Internacional de Ciència i Tecnologia de la Carn, enguany organitzat per l'IRTA, i que preveu reunir prop de 500.000 assistents de 40 països de tot el món. Nosaltres ens hi volem apropar i des de Girona tenim el nostre company, en Pau Villafanyer. Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Manel. Doncs sí, hem vingut avui fins a l'Auditori Palau de Congressos de Girona per saber més coses sobre aquest 71è congrés. Uh-huh. I per això tenim amb nosaltres a la Maria Fort, investigadora del Programa de Qualitat i Tecnologies Alimentàries de l'IRTA i també directora del congrés, i el senyor Josep Usall, director general de l'IRTA, que estan aquí avui amb mi a l'Obert per Vacances. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, per començar, m'agradaria preguntar-vos, perquè la gent agafi una mica la idea i tingui en compte la rellevància de l'esdeveniment que estem parlant, d'aquest congrés, perquè és un esdeveniment, diguem-ne, la cita més important, científica internacional, destacada en l'àmbit de la recerca i la innovació en l'àmbit de la carn.
Sí, és així, així mateix. I ara aquesta setmana Girona es converteix en la capital mundial de la recerca en temes de la carn. És un congrés mundial, un congrés que es realitza una vegada a l'any, però és la cita més important. Diguem, aquí, com ja heu comentat abans, doncs hi ha investigadors, investigadores, personal d'empreses, etc., de més de 40 països de tot el món. Estem parlant de 500 persones i aquí es dona cita, doncs, això, el personal més rellevant dels centres de recerca més rellevants del món, no? És una cita, per tant, important. Aquesta es va fer... A Catalunya ja s'havia fet una altra vegada, fa 27 anys, es va fer a Barcelona, però aquesta vegada l'han volgut portar fins a Girona, no? Girona ja s'ha convertit, com hem dit, en la capital mundial de la carn aquesta setmana.
De fet, el lema d'enguany posa en valor també, doncs, la carn autèntica, de qualitat, segura, i que també està produïda amb respecte al benestar animal. Què distingeix aquesta edició d'aquest congrés? Quines són les novetats i una mica, doncs, els puntals de l'edició d'enguany?
Bueno, el lema, com has comentat, és Real Meat, Real Care, per enfatitzar tota la part de sostenibilitat i la carn produïda amb respecte, sostenibilitat, benestar animal, i aquest any hem introduït també dues sessions amb la indústria, en la qual les indústries expliquen el que fan en dos temes molt importants per al sector, per la carn, com són la sostenibilitat, i l'altra és la digitalització. Llavors, bueno, és això.
Jo us volia preguntar, perquè a comarques de Girona la indústria càrnia és un, si no dir el gran motor econòmic de la demarcació, quines eines pot proporcionar aquest congrés a tots els visitants, siguin productors, és a dir, siguin de l'àmbit que siguin, què en poden extreure d'aquest congrés?
Bueno, aquí primer fem una, no, diguem, referència amb la importància que té el sector càrnic, no solament per Girona, per tota Catalunya. El sector agroalimentari és el primer sector industrial de Catalunya, representa més important que el químic, més important que el de l'automòbil, i Girona especialment és important, no tant per la producció, que també, però sobretot per la transformació, transformar aquesta carn en productes finals i que una part es dediquen a l'exportació. Per fer això, el que es necessita és estar en primera línia. Necessitem el que li diem innovació, i la innovació ve de la recerca i del coneixement. I amb aquest fòrum, doncs, van aparèixer en aquestes raders, no?, les últimes recerca, la recerca, diguem, més puntera en temes de la producció de carn i sobretot la part de transformació. I si volem continuar liderant aquest mercat, que Girona vol continuar sent líder, doncs aquí trobarà, doncs, els darrers avenços en recerca i innovació en el sector de la carn.
Maria, m'agradaria preguntar-te una mica que ens desgranessis al congrés, una mica quines sessions poden trobar els visitants, com serà, què en destacaries?
Sí, el Congrés té una sessió inaugural que parlaran de temes de sostenibilitat i del comerç de la carn. Llavors té una sessió de sostenibilitat en concret, de productes tradicionals, d'innovació en qualitat de canal i d'escorxadors. Té sessions més tècniques sobre la biologia i la metabolòmica del múscul, i té també, acaba al final, amb sessions sobre els consumidors i la societat i sobre el valor nutricional de la carn. A més, en aquest congrés, dos dies abans de començar-lo, vàrem fer un curs precongrés dirigit sobretot a estudiants de doctorat o de màster per introduir-los també en temes de la carn, i llavors combinem el congrés amb visites tecnico-turístiques, perquè el dimecres hi ha visites tecnico-turístiques, i en aquestes visites, pues, és això, ensenyar també als congressistes, als participants, la nostra indústria, el que tenim aquí a Girona i a la regió propera a Girona, i també ensenyar-los una mica el nostre país, que és molt bonic.
Amb tot això, us volia preguntar també, com a experts en la matèria, si ha canviat també el paper de la carn en la nostra nutrició, la nostra alimentació en els darrers anys. No sé si ha perdut importància o cada cop hi ha més interès també per conèixer, doncs, justament el que ens explicava la nostra convidada, doncs, per conèixer també els productors, com es tracta la carn, com es tracten també aquests animals. No sé si també tot el que envolta, doncs, això, tota aquesta cultura de la carn i també la nostra nutrició s'hi ha anat variant amb el pas dels anys.
Home, la carn continua sent un aliment amb un alt valor nutricional i amb proteïnes de molt alta qualitat. Es continuen consumint i realment el consum de carn ha augmentat, el que potser ha canviat una mica el tipus de carn que s'està consumint, però no, el consum és important i crec que cada vegada es dona més valor a la carn que es produeix de manera respectuosa amb el medi ambient i amb el benestar animal. I de fet, crec que que ja s'ha treballat molt en aquest sentit, però tot i així queda feina a fer, i aquí és una part també el que hem de fer a nivell de recerca i d'investigació per poder ser cada vegada produir cada vegada una carn més respectuosa.
71 edicions del Congrés. Josep, suposo que els reptes de fa d'això, 70 anys no seran ni molt menys els que tindríem ara relacionats amb la carn.
No, amb el temps evoluciona, òbviament, ha evolucionat la societat i, per tant, ha evolucionat també els sistemes alimentaris. Els sistemes alimentaris en aquest moment estan en un moment de transformació radical. Diem, ja no és una evolució, ja és una transformació, i el sector, òbviament, s'ha d'adaptar. I aquí hi ha uns elements claus que, diguem, amb aquest congrés doncs, es veurà, i també es veu a l'IRTA amb la recerca que fem, no? Hi ha un primer element que és parlar de la sostenibilitat. Abans es parlava, quan parlàvem de sostenibilitat, parlàvem molt de producció, i ara parlem de produir, però parlem també d'una producció, diguem, raonable, sostenible, i que puguem equilibrar, no?, aquesta sostenibilitat econòmica, perquè és bàsica, si no hi ha sostenibilitat econòmica, el sector no té sentit, però també s'ha d'equilibrar amb aquesta sostenibilitat social i la sostenibilitat ambiental. Per tant, significa que hem de produir més, perquè hi ha més gent que hem d'alimentar, però hem de produir de tal forma que tinguem el mínim impacte possible, diguem, sobre el medi ambient, no? I això amb la recerca s'està fent i la indústria s'està, diguem, ens està acompanyant totalment cap amb aquesta línia. Hi ha un altre element, també importantíssim, que és els nous formats, no? Fins ara la gent, o fins ara, fins els últims anys, la gent està acostumada més a consumir a casa, no? La gent preparava els aliments i ara hi ha molta gent que ja això no ho fa i, per tant, estem treballant ja nous formats per poder presentar aquesta carn de forma fàcil i ràpida perquè la gent el pugui consumir. Hi ha un altre element que també és clau, que són les noves tecnologies. Les noves tecnologies ho estan revolucionant tot i el sector de la carn també està passant per aquest procés, no? I veurem en aquest congrés doncs, resultats molt interessants a través de noves tecnologies de producció, noves tecnologies de transformació, de conservació, però també noves tecnologies digitals, que estem parlant d'intel·ligència artificial, etc., que ens ajudaran a fer els processos més sostenibles.
De fet, ara ens has donat algunes de les pistes amb la teva darrera resposta, però us volíem també parlar una mica de l'IRTA i conèixer una mica quines són les principals línies d'investigació i també d'innovació en l'àmbit de la carn, que és el que avui doncs, estem parlant, doncs, amb els que esteu treballant actualment.
Bé, a l'IRTA, diguem, l'àmbit de la producció animal és el més important dins de l'IRTA, vale? I treballem en cadena de valor. A part que treballem en pràcticament, no pràcticament en tots els sistemes càrnics que hi ha a Catalunya, des del més gran, que pot ser el porcí, l'aviram, però fins i tot amb el conill, tots els altres, boví, etc., doncs treballem, com en dèiem, des de la producció fins a que arribi al mercat. En producció treballem molt en trobar nous pinsos que siguin més sostenibles. Estem treballant també en temes, no?, de reduir emissions de gasos, d'utilitzar doncs, que són les dejeccions ramaderes per produir biogàs, etc. I després amb tota la part de transformació. La transformació és molt important. Estem treballant en noves tecnologies, vale? Estem treballant en nous ingredients, i estem treballant també, com en dèiem, amb aquests nous formats. Nous formats que a través de productes càrnics doncs, puguem també intercanviar, no?, i barrejar productes càrnics amb productes no càrnics per la seva producció. I després hi ha un altre element interessant, que són els animals de companyia. Els animals de companyia, com sabeu, doncs, han experimentat un boom en els darrers anys i des de l'IRTA, com no pot ser d'altra manera, acompanyant amb el sector, doncs, també estem treballant en temes d'animals de companyia i alimentació i maneig pels animals.
Tot això també, Maria, lligat al benestar animal, no? Que una mica és un concepte que heu remarcat molt i del qual suposo que cada vegada la gent ho té més en compte a l'hora de consumir.
Sí, és un tema molt important i de fet des de l'IRTA també estem treballant en temes de benestar animal, des del punt de vista productiu, però també com aquest benestar afecta a la qualitat del producte final, perquè al final el que volem és que el consumidor rebi un producte de qualitat i la qualitat implica molts aspectes, entre ells la manera com s'ha produït, aquella carn.
Maria, també m'agradaria preguntar-te, perquè has comentat que dins d'aquest congrés hi ha, per exemple, aquestes visites a la regió perquè els participants puguin conèixer una mica més la nostra demarcació i també puguin conèixer segurament una mica més la cultura i la manera de fer, en aquest cas, relacionat tot amb la carn.
Sí, sí, home, aquest és un dels grans reptes que tenim també en organitzar el Congrés. I, de fet, per això en aquestes visites tècniques coneixeran una mica el nostre sector, visitaran llocs emblemàtics de la regió de Girona i avui, per exemple, el dilluns al vespre, per exemple, tenim un sopar típic que hi haurà productes típics de la gastronomia catalana, hi haurà uns castellers i hi haurà també una degustació de pernil curat de diferents tipus. Vull dir que intentem dintre del Congrés i amb totes les visites fora, doncs, que es conegui tota la zona i totes les nostres costums i tradicions.
Doncs ja veus, Manel, la recerca i la innovació en la carn, que serà protagonista durant tota aquesta setmana a Girona gràcies a aquest congrés, del qual avui n'hem pogut saber una mica més amb la Maria Font, investigadora de l'IRTA i directora del congrés, i també el senyor Josep Usall, director general de l'IRTA. Moltes gràcies a tots dos per ser avui a l'Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi,
gràcies i bon estiu.
Que vagi molt bé, bon estiu també per vosaltres, i moltes gràcies també a tu, Pau. Ens escoltem d'aquí uns dies.
Molt bé, adéu, Manel.
Adéu. Un quart d'onze del matí, continuem a l'Obert per Vacances. Avui, al nostre espai, al Ben Criats, tanquem el cicle de microobert de mares en plena criança. L'acompanya Laura Alcalde, de Ràdio Rosselló, conversa amb l'Eva, la Montse i la Marissa. L'etapa que recorren juntes fa que avui abordem un dels temes estrella, les pantalles. Potser us sorprèn escoltar com elles miren de conviure amb les xarxes i els vídeos d'una manera equilibrada. Atenció, que la conversa pot arribar a ser fins i tot terapèutica.
En aquest episodi recuperem de nou el micro obert sobre criança, avui amb tres mares que ens aportaran el seu testimoni. M'agradaria que es presentin elles mateixes. Endavant, noies.
Hola, Laura. Doncs jo sóc la Montse i sóc la mare del Quim, que té 10 anys, i de l'Eric, que en té 7.
Hola, bones. Pues mira, jo sóc la Marisa i sóc mare de dos nenes. Una nena que acaba de fer 10 anys, que es diu Anouk, i la Maria, que té 4, a punt de fer el 5.
I jo sóc la Eva, que tinc 3 nens, edats. El Amat té 10, l'Uriel té 15 i l'Olau té 18. No sé si és un nen, potser és un adult, és un home, però bueno, l'estic criant, Laura.
L'estàs criant, ho podem confirmar. Com esteu, noies? Va bé la cosa, de moment, el tema de la criança, com el porteu? Així, a grans trets, Marisa.
Sí, bé, no, de moment bé, una mica estressant, no? Més, jo què sé, clar, la Nuc 10 anys, ja comença una mica l'edat aquesta, una mica adolescent, punts d'aquestos... la Maria, pues, ella ja encara es peca i tal, però bueno, és bastant autònoma, però bueno, bastant bé. Una mica estressada per això, perquè soc una mica madre soltera, no, pobre, perquè el Carlos treballa molt i tal, i llavors, pues, me cuido jo pel tema horari de la feina i això, pues, me'n cuido jo més, però bueno, que no, que portem bastant bé.
Bueno, jo trobo que és dur, la criança. És més dura del que ens han explicat, sempre. Tot i que, evidentment, té la seva part bona, la seva part que quan es veus la careta i tot això que t'han explicat també, però sí que és veritat que és molt estressant, com diu la Marisa, i, bueno, quadrar tots els horaris, les activitats, el dia a dia, les coses, els d'estar malalts, qualsevol cosa ja fa anar un horari la malament a l'altre. Sí, sí, trenquem rutina en un moment, qualsevol cosa... I en el moment en què estem, que és estiu, doncs, també és dur. També s'ha de dir. És dur.
L'entrevista està feta a l'estiu, llavors tu estàs 24 hores amb ells.
Jo estic les 24 hores amb ells ara mateix.
Jo és que tinc unes circumstàncies potser una mica diferents, perquè jo he passat la fase que són petitets, llavors ja no has d'estar tan a damunt, el gran i el mitjà poden cuidar més o menys, ja entre cometes, el petit. Llavors jo estic com una mica ja veient la superllum al final del túnel, no? Que és com recuperes ja la teva vida, pots comptar més d'una altra manera i bueno, pues sí que és veritat que és una altra fase, que es xinxen, no? Que ja no s'abraien com quan són petits i que t'estiraries a vegades dels cabells i...
Jo estic en aquesta fase, Eva.
Estàs en aquella fase, però...
Jo estic en la fase que es barallen tot el dia i s'estiren dels cabells i jo darrere.
Clar. Jo també, perquè són 5 anys, però... Es porten 5 anys, però...
Els meus són dos nens i se porten només 3 i t'he de dir que estan tot el dia...
A la grenya.
A la grenya, sí.
Bueno, els meus ja et dic... la cosa és molt diferent quan suposo que creixen i se'n donen compte d'altres coses, no? I llavors pues, actuen diferent.
Molt bé, Eva, doncs veurem la llum.
Sí, tranquil·les, ja arriba tot
el passa que després direm, hosti, us en recordeu quan passa això i ho trobarem a faltar.
Sí, segur, però jo vull aquest moment també, de trobar-ho a faltar.
perquè ara no hi sou, perquè ara no hi som, exacte. No, sí. Quines pors teniu ara mateix? Perquè, clar, sempre hi ha una por associada a l'etapa, no? Tu, Eva, que tens un de 18, ja...
Clar, és que jo ara el petit és com a, encara poder, no, pues les coses típiques de, dels 10 anys, no? Pues i què li passarà pues a l'escola o què tal, no? Quan arribi a l'institut, aquestes coses, no? Perquè ara ja comencem com a pensar una mica més enllà. Però clar, res comparable amb els 18, carnet de conduir, carretera. Claro, vosaltres això potser encara ho veieu una mica lluny,
super lluny, però
per mi és
jo amb els 10 anys, és el que dius tu, veig més a prop el, amb el gran, amb el Quim, el tema de, bueno, ens queden 2 anys d'escola i anem a l'institut. Aquest salt a l'institut fa una mica de respecte.
Jo aquest salt ja no el tinc tant, perquè ja n'he passat 2.
Clar, ja ho has passat 2.
Pues no, han sobreviscut.
Però és com a totes les etapes, no? Això que dius una mica, de que quan tens un bebè, ai, ai, i tens moltes pors, i quan veus algú ara que té un bebè, dius, bueno, totes aquestes etapes les passarà, com les hem passat totes.
Sí, sí, sí.
I ara tu ja dius, bueno, lo de l'institut potser tampoc està. Ni...
Clar, és que jo ni ho penso, això, ara mateix. No. Lo del carnet i...
No, com, que jo encara em quedo lluny.
No, 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 jo penso que lo que diu la Montse, no? que ara vindrà ja l'etapa de l'institut. Bueno, que falta 2 anys encara.
Sí, ens falten 2
anys que passen
volant. Però passen volant. Ja, els cursos...
Bueno, i us diré una altra por, que ara potser ens diran que exagerada, però que els hi trenquin el cor amb l'amor.
Ja ha passat això, no?
Jo crec que no, però clar, a mi sí.
I tens por que els hi passi.
Clar, és com una por que està allí, o sigui, és més por la de la carretera, però... quan comencen allò a conèixer i tal, i, o bueno, quan que... van amb els amics també, quan tenen 14 o 15 anys, que a vegades no, també
bueno,
ha passat
això. Bueno,
és que
tot el tema de l'amor, ens ho prenem a riure, perquè bueno, pues saps que els primers amors i totes aquestes coses, però clar, tot el tema de la salut mental avui en dia també està...
És molt durillo, és molt durillo. Sí, sí. I les xarxes, que... les xarxes no ajuden tampoc.
Les xarxes i el tema de la salut mental fa com a més por, i més respecte.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Clar, hem de dir paraules molt serioses com són l'assetjament, el ciberassetjament, aquestes coses del bullying que passen a les escoles, les pantalles, que ja no sé si entra tot això, perquè vosaltres...
Aquest és un gran meló, Laura.
Les filles estan allà, eh?
Sí. És una síndria, és un plàtan, és un
és tot, és tot, és tot. Ara vols dir.
Bueno, a vegades ajuden, no?, perquè són com una mica... Bueno, jo, per exemple, que està treballant a casa, feia una mica de niñera virtual, sentint-ho molt. Sí, no m'agradava.
Som malas madres, lo confesamos.
Sí, malasmadres.com. Però no podia fer res més. Evidentment, després busques altres coses, no? Altres plans o altres activitats que no impliquin una pantalla. Ja està. No? I llavors, pues, com penses?
Sí, és el que t'anava a dir. Al final, a nosaltres la solució sempre és sortir de casa.
Clar.
Fer activitats, plans, sortir... Perquè a casa sí que realment ho tenim. Que tu a casa pues, has de fer moltes coses. Sí que una tarda pots jugar a jocs, però
sí,
la
no
majoria de les tardes
allí...
no et pots estar assegut clar. Jugant a jocs de taula. Per desgràcia nostra, pues, ens hem de dedicar a la casa, a la feina, a moltes altres...
Clar, és que abans era molt diferent. Vull dir, abans... No? Corrien sempre pels carrers i tal. Ara la cosa ha canviat una mica. Vull
bueno,
dir,
i els hiverns pues, a casa pues, també estem més hores i al final els caps de setmana, si no et busques plans alternatius acabes depenent molt. Realment la societat ens porta a caure les pantalles. Els adults també, eh?
Els adults també, sí. I nosaltres jo crec que tenim encara bastanta sort perquè tenim potser una colleta de nosaltres que ens fem bastant i llavors...
Busquem sempre
bastant.
Plans.
Sí, sí, sempre hi ha plans.
I però... és com, anem allà, perfecte. Jo a vegades me pregunto amb la gent que no veiem sovint, que ens ho diem, què fa la gent tancada a casa? Perquè nosaltres a casa és més font de conflicte en alguns moments, no? I a vegades pensem, com ho fa la gent que no que va ràpid al sortir de l'escola cap a casa? Perquè nosaltres som gent de parc.
De parc. Tanquem el parc,
De carrer,
estem
com
allí,
de morts, sempre.
Exacte,
molt Marisa. De fred, però allí estem.
Nosaltres som al parc.
Nosaltres inclús algun dia és com, no, avui ens quedarem a casa com a, uau, no?
Fem una excepció.
Que després arribem i toque córrer i és com, no, demà sortiré del col·le cap a casa. No.
Saps, i que al final intentem fer bastanta vida social també per això, per no caure amb el recurs de les pantalles tan sovint.
Tot i que hi ha algun moment, no? Ja si vas a sopar o el que sigui, que estan cansats, que un comença a deixar el mòbil, l'altre... Sí.
Bueno, ara tenim clar, el Quim ja aquí al nostre costat mirant un mòbil.
Se van contaminant entre ells mateixos. Però bueno, són dies i moments puntuals.
Però portem tota la tarda a la piscina, vull
clar,
dir, clar, sense mòbil.
S'ha de tenir en compte, és un punt positiu.
Però sí que és veritat que a mesura que es van fent més grans potser entren més pors del contingut.
Sí.
Perquè fins ara són molts jocs o més vídeos inofensius, que diríem, que nosaltres no li veiem molt el sentit, potser. Però sí que és veritat que et fa més por. Tu, Eva...
Però tens... no, vull dir una cosa a favor de les pantalles, que evidentment el mal ús, tot el que vulgueu. però a mi també és com una font de connexió amb els meus fills. Per què? Doncs perquè veu un TikTok. Mama, he vist una recepta per a fer de salchipapas. M'intento. Bueno, doncs pues anem a buscar... Els... Vale, carinyo, pues anota els ingredients, tal, anem a comprar i fem les salchipapas tots junts. Que he vist una pastissa formada... M'envien les receptes. Ah, doncs pues te'n rius, també. Alguna cosa que els ha fet gràcia. Tu també saps per on van. Saps?
Jo crec que com a adults també hem d'estar connectats. Clar. És a dir, sí que és veritat que hem de tenir molt clar que és una cosa que hauria de tenir uns horaris, unes coses, unes sí. normes mínimament establertes, pactades a casa, que després és difícil, però els hi has d'ensenyar que no pot ser tot el dia, bueno, tot això. Però sí que és veritat que és el que diu la Eva, penso que hem de ser una mica coneixedors del que hi ha. Perquè si et quedes aïllat com a adult, no connectes tampoc amb ells, perquè ells estan en aquest món. I si nosaltres no els hi deixem veure a casa... Els seus amics els deixaran veure. No,
i és que si nosaltres, nosaltres veiem pantalla, exacte, nosaltres consumim, ells
i nosaltres,
no
com aquell que diu, som els primers que després està tot el dia treballant,
agafes
a la nit i te fiques al sofà...
Encefalograma plano.
I agafes el mòbil i que si Instagram, que no sé què...
Però a mi també m'agrada alguna vegada veure algun vídeo que ells veuen i els comentar-ho amb ells. De veritat, aquest vídeo us agrada, però si només fa que dir paraulotes o només fa... que dir
cançons estridents.
Sí, i llavors els hi comentes i dius, realment t'està agradant? I, no, bueno, tal, ho miro. Vull dir, també pots fer com una crítica en el moment del vídeo que està veient, no?
M'agrada que es parli de les pantalles també en positiu, perquè no tot ha de ser negatiu, no? Aleshores, les experiències són variades
tenim,
i, per tant...
Les hem de batallar com podem, que també tenim moments de conflicte.
Que és el que hi ha. A més, les noves tecnologies és que...
Existeixen.
No sé, i han vingut a quedar-se, No han vingut per marxar d'aquí dos dies.
Escolteu una cosa per acabar, perquè se'ns acaba el temps, Dos coses. Sou més exigents amb els vostres fills i filles o més exigents amb vosaltres mateixes com a mares?
Jo amb mi mateixa.
Ara, no, mi mateixa clarament.
Perquè tinc, o sigui, sempre penso ells com a persona individual prenen les seves decisions. Evidentment, quan són petitets tu intentes marcar una miqueta, però veus que van creixent, jo almenys intento deixar-los com a que facin bastant la seva, perquè crec que han d'anar decidint i els deixo no volar, però bueno, potser és que sóc un alma libre.
Eres molt hippie, ja ho
no
sabem.
No sé, soy hippie. Però evidentment més amb mi. Però cada cop menys, o sigui, la edat també comporta que ho vegis d'una altra manera.
Jo clarament, com dius tu, clarament amb mi mateixa, perquè sempre penso que ells s'equivoquen, que ells t'enfades, que els hi dius coses, però sempre penso, són nens i estan en el moment d'aprendre. Però jo sóc una adulta, això no hauria d'haver dit.
És que tu ets
mestra. Sí, exactament. I tinc com una espada de Damocles a sobre sempre de... Això no hauria d'haver dit, ara no hauria d'haver cridat, hauria d'haver-me ficat més calmada o hauria d'haver fet d'una altra manera. I sempre tinc com aquella sensació de que no ho estic fent prou. O ni prou, ni suficient, ni prou bé.
Noies, gràcies, perquè hem compartit un espai. Això era un micro obert, això era realment un micro obert, és a dir, que tothom pogués dir la seva i, per tant, que puguem compartir i ser sincers, perquè al final quan la Eva li diu a la Montse ho fas molt bé, no? Aquesta frase jo crec que l'hem de repetir.
Gràcies, Eva,
molt.
Que no t'he dit res. Gràcies.
L'hem de repetir molt entre nosaltres, crec,
sí,
que el Déu
jo
fas
crec
molt
que
bé.
Sí, que ens ho hem de dir les mares sobre tot.
Gràcies, noies, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
Dos minuts per dos quarts d'onze del matí, esteu escoltant l'Obert per Vacances i ara ha arribat el moment de saber on és avui el nostre company de Tarragona Ràdio, en Josep Sunyer. Bon dia de nou.
Bon dia, Manel, què tal?
Doncs escolta, hem de sortir de dubtes, hem de resoldre el misteri. La pista era un circ, però clar, aquí estava la cosa. A quin tipus de circ i a on,
Efectivament, teníem el circ glacial amb el que queda de Neto, perquè ja sabeu que està desapareixent a marxes forçades, i anar fins al pont de Mahoma, però clar, jo diria que fa una mica de sol aquí.
Sí,
la temperatura és agradable, per tant, mira, veig uns turistes segons l'anul, no, aquest, no sé, ni quasi que el descartem.
Molt bé.
El circ, la carpa, saps la carpa del circ?
Sí.
De la família Aragón.
Per exemple,
que diu que també per aquí a Tarragona, i cantant en l'auto de papà.
Val, llavors, aquesta estaria bé, faria estiu també.
I la tercera era el circ amb Taleia, que és una de les deesses menors que acompanyen Venus. Taleia també és un grup de reconstrucció històrica, aquí de Tarraco Viva, dels veterans, de les veteranes, i era la tercera opció. Llavors, jo no sé què hauran dit els oients, on pensen que som.
Jo crec que potser per ubicació d'on t'acostumes a trobar, crec que l'han encertat i sabien que era la tercera opció que ens acabes de dir.
La Neto
no, exacte, no. Aquest circ romà de Tarraco.
I, de fet, jo, a la neta se'n voldria ser jo, eh?
Però, sí, eh? Ara mateix, que potser, com dèiem, s'està més fresquet. Segurament que sí, segurament que sí.
Mira, efectivament, eh? Som aquí al circ romà, i és que des d'aquí, a més, en un lloc espectacular, abans t'he enviat una fotografia.
Sí, brutal.
Brutal, que és la volta llarga del circ romà. I aquests dies d'aquest mes d'agost es fan activitats de diferents monuments, també en aquest, el circ romà. Aquí, en concret, el circ romà Nizza Tàrraco, el circ Ivan a càrrec de Talella, aquest grup de reconstrucció històrica romana a Tarragona, com dèiem, un dels veterans de Tàrraco Viva, i se'n fan aquest dissabte 9 d'agost i també el dia 30 d'agost. Això, a més, en passis nocturns, a les 10 i a quarts d'11. Els d'aquest dissabte, el primer ja està exaurit, per tant, espavileu-vos, que
molt bé.
Valia molt la pena. I saps qui ens acompanya?
Qui ens acompanya?
Doncs la Merche Tubilla, ella és historiadora, arqueòloga i és l'ànima mater del grup, la presidenta del grup de reconstrucció històrica, Romana Talella. Merche, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mira que dins estaríem molt fresquets, eh?
Sí, però no tindries cobertura.
És la volta llarga del circ, eh? Manel, sí. Què t'ha semblat a tu la volta, una passada?
No? Home, és espectacular aquest espai, que jo crec que, de moment, només veure la imatge, ja només per això, Merche, ja crida moltíssim l'atenció, no?, d'aquest espai tan imponent, només amb una fotografia que ja és impactant, doncs en persona deu ser-ho encara molt més.
Home, és la joia d'aquest edifici i, bueno, tothom pregunta per la volta llarga. Bueno, diuen les catacumbes, bueno, perquè la gent, clar, no saben què és exactament, però sí, sí, quan te pregunten, ai, hi ha un passadís, home, la volta llarga, i és impressionant, sí.
Manel, has vist la meitat, eh?
He vist la meitat, és a dir, una petita part, això només, sí.
És la meitat, just on som ara nosaltres, que hi ha una sortida cap a l'exterior, i és la meitat d'aquesta volta llarga, i aquí hi ha espais molt singulars, perquè hi ha com galeries cap a l'interior, no?
Sí, hi ha les voltes transversals, que serien les voltes de sustentació de les grades del circ, i són espectaculars també.
Què s'hi feia aquí al circ Merche? És a dir, els espectacles, per exemple, del circ romà, qui els pagava, quan costaven, eren cars, eren barats, què en sabem?
Home, a veure, qui els pagava? Doncs pues els pagava la persona que volia tenir molts vots a l'hora de les eleccions. És a dir, els podia pagar pues, un vir, o sigui, un batge, un alcalde, perquè tinguem la relació. Podria pagar-lo un noble, podria pagar-la qualsevol persona que tingués diners i que volguessin pues, tenir notorietat dins de la ciutat.
Eren cars?
Eren cars.
Exacte, això volia saber. Sí,
eren caríssims perquè, clar, penseu que havien fins, va arribar un moment que havien fins a 100 curses de cavalls en un circ i això se tenia que pagar no només el que són els aurigas, que hi havia aurigas que costaven molts diners, sinó també el que serien pues, els cavalls, les faccions, etc. O sigui, caríssim. Però això he de dir, sí? Perdona, he de dir que els espectadors entraven gratuïtament.
D'acord, és a dir, valia, doncs eren costosos, però els espectacles de manera gratuïta. Sí. I quina mena d'espectacles s'hi feien? Perquè eren diversos, no?
Sí, bueno, aquí al circ el que se feien sobretot eren les curses de carruatges que podien arribar fins a 12 cavalls. Això està documentat, sobretot a Roma, i començaven amb 2 cavalls i podien acabar amb 12. I se feien també el que se'n diu los desultores, que eren persones que feien acrobàcies sobre cavalls. També se feien el que nosaltres coneixem com espectacles de circ, no? Malabars, tot això, per entretindre el públic. Però sobretot la gent venia a veure els aurigas.
Els aurigas, que eren famosos? Eren...
Sí, eren molt famosos. Tenim un molt conegut, el més famós de tot, que se'n diu Diocles, que era hispà, era lusità, i va morir amb 42 anys i va morir com una de les persones més riques de tot l'imperi. Imagineu-vos, era de la facció vermella quan va morir, però va passar per la facció blanca, per la verda també.
Clar, les faccions Manel eren els equips, com
els
la
equips.
Fórmula 1,
exacte,
el Ferrari...
Exacte, són quatre equips, són quatre equips, sí. I eren els blaus, els vermells, els blancs i els verds. Sí que és veritat que en algun moment històric pues, també van haver-hi dos faccions més, la daurada i la rosa, em sembla que era, no me'n recordo. però les quatre aquestes que t'he dit són les més importants i les que sempre s'han conegut.
De fet, enguany es commemora el 25è aniversari de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Com valoreu també doncs, aquesta fita als grups de reconstrucció històrica?
Home, és molt important. Bueno, primer per la ciutat. Mm-hmm. És important donar a conèixer els nostres monuments no només a la gent que viu a la ciutat, que malauradament molts no coneixen els edificis i no coneixen pues, aquest gran patrimoni que tenim a Tarragona, sinó també per la gent de fora. Mira, nosaltres ara que estem aquí al CIR, que estem veient un munt de grups d'estrangers, de turistes que estan coneixent la nostra ciutat i això és important per nosaltres perquè posem el nom de Tarragona doncs el traslladem fora de les nostres petites fronteres. Això és molt important. I pels grups de reconstrucció, doncs, magnífic, perquè ens dona també l'oportunitat doncs, de donar a conèixer la nostra feina. Una feina que no és puntual, sinó que és una feina que fem al llarg de tot l'any.
Pensa que a Talaia només hi ha uns quants grups de reconstrucció que van néixer també abans, abans de la declaració de l'UNESCO, amb el festival sí. Que enguany farà 28a edició ja al maig, ara en parlarem. Per quan sou habitualment a Talaia?
Nosaltres a Talaia bueno, tenim activitats de tot tipus, des de petites activitats que són monòlegs o diàlegs, llavors diries, quan som? Dos, no. En les grans activitats, que són les que fem precisament aquí al circ, inclús a la necròpolis, hem fet, hem arribat a ser 90 persones. Perquè és un grup que, a part de que portem pues, 27 anys, quasi, també és un grup molt familiar. Llavors, en aquests anys, pues, han nascut nens i tenim noves generacions dins del grup i, clar, això pues, augmenta el número de membres.
Mira, l'última pregunta, Manel, li faré l'interior de la volta.
Vinga.
Entrem, sembla? Espero que no marxi la cobertura.
A veure, ho provarem.
Cuidao, què?
Okay. No, perquè vull que sentiu el so de dins de l'interior d'aquesta volta, perquè el so, clar, el so és el d'una volta, una volta romana, és a dir que és espectacular. El so ha canviat, Aquest sí, una
sí,
miqueta.
Home,
hi ha el silenci, la humitat, que hi ha la frescor
sí.
que som aquí dins. Vull preguntar per vosaltres, per Talaia, enguany arribarà la 28a edició de Recoviva al maig, us ho recomanem moltíssim a tots els que pugueu venir, i enguany decidirà al públic la temàtica d'aquesta edició d'enguany, que això es va anunciar quan s'ha de tancar l'anterior. Serà la primera en la història doncs, que el públic decideix la temàtica. Per vosaltres, que a més heu fet molt perquè la dona d'època romana sigui reconeguda al festival, quina idea teniu?
Bueno, nosaltres, que sempre parlem del poble, de la gent normal com nosaltres, a mi m'agradaria doncs, que la ciutadania escollés pues això, parlar de la dona, com tu ben has dit, perquè és la gran oblidada dins de la història i de la gent del poble, la gent normal, perquè està molt bé que coneguem els emperadors, els nobles, els generals, les grans batalles, però en realitat Roma, l'imperi, es va fer gràcies a la gent normal, els comerciants, els artesans, els professors, i els nens i les dones, sobretot les dones.
Anava a preguntar per si per vosaltres hi ha algun moment especial, però ja m'ho has dit abans d'entrar en directe, que és aquest.
Nostre és el CIR. Nosaltres treballem al CIR des de l'any 2003. Llavors és casa nostra.
Mm-hmm. Doncs... Manel, apunta't a l'agenda, sí. 22 hores i 23, o sigui, quarts de 12 i a les 10, dissabte, aquest dissabte, i el dia 30.
Molt bé, que per cert, Merche, estan volant, ens deia ara el Josep al principi, que la gent que ens estigui escoltant s'han d'afanyar, han de ser previsores, perquè si no, quan es vulguin donar compte, ja no podran participar-hi.
Sí, sí, que comprar les entrades, a més, té l'avantatge aquesta entrada, que tu la pagues, però si vens a l'espectacle te tornen els diners.
D'acord, és a dir, és com una fiança. És com una
fiança,
Molt bé,
exacte,
molt bé, molt bé.
Sí.
Doncs mira, una bona manera.
Que la gent vingui.
Clar, i sobretot...
Sí. De nit és espectacular, Això de nit és espectacular.
Clar, clar, i sobretot perquè no quedi buit aquest espai, no? I que algú altre, doncs, si no hi pogués anar-hi.
Clar, és que és una pena que hi ha molta gent que està interessada i com tu dius, ara estan exaurides, però potser... Hi ha gent que no ve, bueno, pues, la gent que s'animi, que vingui, que és molt bonic, que explicaré moltes coses molt interessants, se queden sorpresos de les personatges també que van viure aquí a Tarragona.
Nits a Tarragona, el circ, Manel, amb el suport del patronat de turisme, que no siguin tot turistes, que vinguin molt...
Exacte. Turisme quilòmetre zero. Doncs, Merche Tubilla, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
I gràcies, Josep, gaudeix també d'aquest espai i ens tornem a escoltar demà.
Vinga,
que vagi molt bé, fins demà. I no fallem a la cita dels parcs de llegenda. Avui un pescador, una sirena i un drac són els protagonistes de la llegenda vinculada al Parc Natural del Garraf. Les dues criatures mitològiques custodiaven un tresor imponent sota el penya-segat de la Falconera, una riquesa que no interessava a l'home, que només buscava l'amor. En parla la Pilar Carbó, guia del Parc del Garraf.
Diu la llegenda que temps era temps, quan els ocells tenien dents, en una de les coves a la vora del mar d'un penya-segat anomenat Falconera, hi havia amagat un magnífic tresor que era custodiat per una bellíssima sirena i un drac molt ferotge. Un jove pescador que passava molt a prop de la roca va veure la sirena pentinant-se els llargs cabells mentre entonava una bonica cançó. La Pilar Carbó és ben coneguda al Parc del Garraf per la seva tasca com a guia del parc i per tenir una casa rural, la Fascina, on hi viu des de fa més de 20 anys. Ella en sap molt d'històries i de llegendes relacionades amb l'entorn. Benvinguda, Pilar.
Gràcies. Hola.
Dins d'aquesta llegenda hi ha dos éssers mitològics que són molt típics de llegendes, la sirena i el drac. Què simbolitzen? Podrien ser, no sé, la terra i el mar, que és el que potser ens suggereix?
A veure, per mi, bueno, penso que la sirena simbolitza els perills del mar. Hipnotitzaven els pescadors amb els seus cants i els portaven fins la mort, segons diuen quasi totes les llegendes d'elles. I pràcticament l'únic que feien era cantar i pentinar-se. Ja a l'edat mitjana i fins a ben entrat al segle XVIII, tothom creia realment en l'existència d'aquestes sirenes. En quant al drac, doncs, també és una criatura mítica, que representa diversos animals diferents, serps, sargantanes, etc. Normalment tiren foc, i a través dels anys la gent els ha vist com si fossin adversaris dels humans. Ferotges, poderosos, dolents, però també respectables. Guarden tresors en grans coves i dormen sobre aquests tresors.
Pilar, la llegenda ens fa conèixer la geografia del Garraf, especialment la Falconera, que és un punt emblemàtic. Què té d'especial aquest lloc?
Perquè pensem aquí tots, lògicament, i qualsevol que ho conegués, que no és molt comú trobar un indret com aquest, on tota la força d'un riu doncs, segueix el seu camí de manera subterrània, sota tot un massís que també l'alimenta de les aigües de pluja que cauen i que entren a través dels avencs meravellosos, a l'alçada de la Falconera. La Falconera és un penya-segat que hi ha allà llindant amb el mar, que es diu així perquè criaven els falcons a la part al cim, diguem, no?, de la penya. Llavors, aquí, entre el mar, sent riu d'aigua dolça igualment, però sota mar. I, és a dir, no es barreja amb l'aigua de mar. Això és increïble perquè no sabem on acaba i on brolla, per tant, és misteriós i màgic, però real.
I altres llocs del parc màgics i reals que destacaries i que no sé si podrien generar, suscitar futures llegendes, també?
Sí, bueno, de fet, hi ha més llegendes que es van sentint, doncs jo què sé, la llegenda de la nena que apareix a l'indret de Jafra, el pas de la Maladona, que també està proper a la Falconera. Hi ha moltes llegendes d'aquest tipus que cadascú la conta a la seva manera, no? I, bueno, i sempre apareixen llegendes d'aquestes.
En veure-la i sentir la seva veu dolça, va quedar-ne profundament enamorat. El tresor no li importava, només volia trobar l'amor. En veure que era un bon noi de sentiments nobles, la sirena el va correspondre. Tornant a la història, ara que hem conegut el pescador, què simbolitza per tu aquest personatge?
El pescador simbolitza l'amor fins al punt d'enamorar una sirena. Cosa que, com que ja hem comentat abans, tothom sap que és pràcticament impossible que això passi. Normalment és el contrari, els porten a l'amor. Llavors, per tant, això ja té... simbolitza l'amor, perquè és especial. Però també són aquestes costes del Garraf, aquest mar i aquest indret, i aquesta muntanya, que són molt romàntics. De totes maneres, el pescador és el rei del mar, coneixedor de tot com ningú dins el mar. aquí per enganyar-lo és complicat. Llavors també, imagineu, han viscut naufragis, ha habitat pirates, jo parlo a través dels anys i els anys, esclar. Han enfrontat a monstres marins, etc. Llavors enganyar-los és com difícil, eh?
El pescador, no?, com l'encarnació o la representació del mar, de l'amor també, però la venjança és un altre element molt important d'aquesta història. Amor, venjança, elements típics de llegendes. Diries que sempre guanya l'amor a les històries i a les llegendes?
Doncs no, perquè penseu que les llegendes són temes universals i n'hi ha a tot arreu del món. Llavors, igual hi ha l'amor, que hi ha l'enveja, que hi ha la mort, el bé, el mal, el desconegut. Bueno, són tantes els qualificatius que li donaríem, els adjectius, que no pararíem. I la humanitat i la seva imaginació no es pot canviar perquè és infinita. És infinita i difícil de... Cada cap és un món, cada ment és un món, i això també té la seva gràcia.
I Pilar, des del teu cap i des del teu món, quina lliçó en podem extreure d'aquesta llegenda?
Bueno, pues jo crec que per mi, com que suposo que pel territori, que sempre a través de transmissió oral i popular, pues les coses s'han anat contant i escampant de diverses maneres, aunque tot sigui el mateix tema, jo crec que és un mar suau, aquest Garraf, aquest Mediterrani que dona el Garraf, i amb poca bravura. Però quan t'apropes als penya-segats o a les roques en general, és molt perillós, sobretot si fa vent, on que la gent no s'ho pensi. Llavors, la mitologia catalana, com que està plena d'éssers fantàstics, sobretot de dracs, i crec que la llegenda aquesta, per mi, representa, doncs, no sé, l'amor, la gelosia, el perill d'un món desconegut per la majoria dels mortals, i com nosaltres no som pescadors, ni vivim sota el massís, pues no acabem d'arribar al fons de tot això, saps? Vull dir, som massa éssers humans reals com per veure la profunditat de tot això.
Nosaltres som éssers reals, Pilar, però no ho són pas les sirenes. Les sirenes són personatges de contes i de llegendes amb mig cos humà i mig de peix. I, sens dubte, ara més tu ens explicaves, sempre han embadalit a mariners i a pescadors per les seves cançons i per la seva bellesa. És el mateix que sentim, aquest embadaliment, quan visitem aquest parc de llegenda, el Parc del Garraf.
Ens apropem ja a les 11 del matí. D'aquí 11 minuts estarem ja a les 11 a l'Obert. És el moment de conèixer els millors plans d'arreu del territori. I com sabeu, en aquesta recta final del programa és l'hora d'agafar l'agenda i anotar algunes de les tantes propostes que podem ocupar amb el nostre temps durant les properes hores. I qui fa tot aquest recull, qui les cerca, és l'Adrià Recasens, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia, Adrià, com estàs?
Bon dia, Manel. Doncs molt bé, i tu què tal?
Bé, amb ganes de conèixer plans en aquesta setmana que a poc anem avançant. Avui cap on ens portes?
Doncs mira, la primera proposta la trobem a Valls, a Tarragona, amb la 69a edició de la Fira Agost de Valls, que és la fira de l'exposició del camp català, és una fira, doncs, del camp, i per al camp, doncs, que es constitueix com un aparador divulgador dels productes de l'agricultura, de la vinicultura, l'horticultura, la jardineria... Mm-hmm.
Molt bé, doncs una proposta diversa també, com dèiem, aquesta 69a edició amb productes de la terra de proximitat i el que ens agrada moltíssim també aquí a l'Obert per Vacances, de quilòmetre zero. Boníssima idea.
I tant. A més, és que de fet s'han consolidat com un gran exponent agrícola i comercial amb la presència any rere any de milers de visitants i de compradors. Fins i tot amb l'assistència, ojo, de més de 350 expositors. Mm. Com dèiem, doncs té lloc aquest 5 i 6 d'agost amb un programa on, a més del mercat i les paradetes, també trobarem tallers, tastos, exhibicions, curses de sacs, concerts, castells de contacontes, jocs, bueno, un sinfín de propostes que podeu consultar a firagos.cat.
Molt bé, això serà avui i demà, dimecres. Què més ens portes?
Doncs ja saps que la setmana passada us comentava, no?, que el Festival de Música Jardins, sí, Terramar de Sitges, doncs està en marxa amb concerts amb un grapat d'artistes. Uh-huh. Doncs, Manel, després d'aquest cap de setmana amb artistes com Índia Martínez o Nebulosa, entre d'altres, sí, seguim anotant propers concerts. Aquest és un dels grans temes de, sí, Duncan Du, que és el grup que, doncs, actua avui a les 10 de la nit i per demà. L'Axan Bustó demà... Home, i tant, no pot faltar en cap rebetlla.
Oi, tant que sí.
L'Axan Bustó, que actuarà demà 6 d'agost en aquest Festival de Música Jardins Terramar de Sitges, doncs que recordem que té les entrades a 37 i 47 euros.
Molt bé, i les darreres propostes d'avui de l'Obert per Vacances ens portaran fins a Lleida.
Doncs així és, perquè allà, de l'1 al 9 d'agost, podem gaudir de l'espectacle teatral Retaula de Sant Armengol a la Seu d'Urgell.
Home, el nom és molt suggerent, però de què tracta això?
Doncs el Retaula de Sant Armengol és un espectacle teatral que es representa, de fet, des de 1957, amb text d'Esteve Albert i Corb. L'obra escenifica en diversos quadres els moments més destacats de la vida de Sant Armengol, bisbe d'Urgell, entre els anys 1010 i 1035, i patró, de fet, de la ciutat. Aquest espectacle combina música barroca, cant gregorià, narració en viu, per recrear els diversos episodis, com la seva consagració episcopal, la reforma de la canònica, el miracle del pagès a sec i la seva trajectòria mort al pont de Bar.
De fet, aquestes representacions, com els pessebres vivents, per exemple, apleguen també un bon grapat de persones i també de figurants que hi participen.
Efectivament, efectivament. De fet, en aquesta representació, els actors i els tècnics de l'espectacle són un centenar de persones i, a més, voluntàries, que això té molt de mèrit i a vegades no reconeix. Té lloc al claustre de la catedral de la Seu d'Urgell i, en aquest cas, les entrades tenen un cost de 18 euros a taquilla o, però si us afanyeu, podeu adquirir-les a 16 euros de forma anticipada.
Clar, per això fem aquesta agenda prèvia, perquè us pugueu anticipar i potser, per què no, estalviar-vos algun auret que després, mira, us podeu gastar, doncs, prenent alguna cosa fresqueta, no? Això que us sobra, aquesta propineta. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Adrià. Fins demà.
A tu.
Adéu. Adéu. Ara falten 8 minuts per les 11 del matí. Aquesta sintonia ens porta cap a la cançó de l'estiu. Júlia Llanes, recapitulem a quin any ens trobem avui.
El 2004.
I tu amb quina cançó has jugat? Amb aquest himne, també.
Home, Boleria, David Bisbal, història.
Va marcar una generació, dèiem, exacte, la volta, la patada, 2004.
Exacte, meva àvia.
Té àvia, el records amb la teva àvia, que tenia tots els CDs de David Bisbal.
Sí, sí,
per tant, un record que ens porta aquest Boleria de David Bisbal. I hem de veure quina és l'altra cançó amb la que juguem avui en aquest 2004, que és l'any que ens porta i que avui, ni més ni menys, aquesta cançó, qui ha fet de jurat en moltes ocasions, al moment de dir-ho, corrupte,
sí,
amb certa
mica,
corrupció, en Carles Soler Piqué, bon dia, Carles,
corrupció
com estàs?
Total, total.
Corrupció total, ho hem de dir, per afavorir molts cops al Sergi, sí, sí, amb cançons que ell mateix sabia que ni guanyarien, de lo dolentes que arribaven a ser. No
eren cançons
mentida.
De discoteca tranquil·la.
Exacte, cançons de discoteca tranquil·la. Era un concepte que no coneixíem.
Bueno, aprenem noves
però
coses.
Però que hem conegut aquest estiu. I avui, Carles,
de
perquè
fet, és un concepte que no existeix.
Que no existeix. De fet, no existeixen les discoteques tranquil·les. No les busqueu, perquè no estan.
En el cap del Sergi.
En el cap del Sergi. Per tant, avui, Carles, és el teu darrer dia de feina d'aquest estiu a l'Obert per Vacances. Després de les vacances, lògicament, tornaràs. Però quan tornis, això de l'Obert per Vacances haurà estat...
Un somni,
perquè quan tornis ja no hi haurà flotadors, no hi haurà aquesta frescor de l'aigua, ja serà, doncs, la tardor gairebé.
Estarà obert, però no per vacances.
Però no per vacances. Per tant, avui et proposem que juguis, que competeixis contra la Júlia, tot i que cau molt bé, però la competició pot ser molt sana, també, en l'any 2004.
Primera cosa que haig de dir.
Vinga.
És impossible batre aquesta cançó.
Bueno.
Per dos motius.
Per dos
Primer
motius.
Motiu. Perquè és el hit d'aquell any.
Clar.
I segona, jo sí. admiro aquesta cançó.
Sí.
Jo feia un programa a Ràdio Premià de Mar
sí.
d'Operació Triunfo.
Què em dius?
Ostres, primícia.
Que gravava amb VHS de la tele,
sí.
Arribava a la ràdio, repicava els talls i fèiem una secció amb en Joan Carles Martín.
Ostres, i això et deu estar a l'arxiu de Premià Mèdia, sí, sí, abans segur, Ràdio Premià de Mar, doncs ho vull trobar, ho vull trobar.
Va ser...
Sí, sí. Tu, Júlia, no te'n recordaràs.
A veure, jo aquell any estava naixent.
Clar, estava naixent aquell any. Clar.
Val.
Doncs la que sigui la cançó serà correcta. Al final també guanyar és una cosa com molt subjectiva.
Exacte.
Aleshores, la meva cançó, sí? La meva proposta és una cançó que no és molt coneguda.
Val.
El grup, ni el DJ, ni res, però que va crear tendència.
D'acord.
Carles, va ser... el DJ sí, eh?
El DJ sí?
A mi m'agrada.
Sí? Ah, d'acord.
Val.
Perquè més enllà del que va, d'aquesta cançó va fer coses.
Va fer
sí,
més
sí,
coses.
Sí,
perfecte.
Val.
I va ser la primera vegada que un DJ va juntar crunch, que no sé el que és,
val,
amb rhythm and blues.
Wow. D'acord.
D'acord?
Val. Va.
Novedades.
La posaré, tothom la reconeixerà,
sí,
però guanya Bisbal.
Val, a veure, ho veurem.
Som-hi.
Home...
Home, Carles, és un tema,
és un himne, això, eh?
Això va guanyar el Grammy a la millor col·laboració de rap,
sí,
cantat l'any 2005, clar, perquè
el
eren premis.
Clar, sí, sí. Clar.
I després, en fi, va estar número 1 a Billboard Hot 100 als Estats Units.
Déu-n'hi-do.
És un temacle.
Però, és un temacle.
De fet, jo aquest estiu a l'Ushuaia la van
ja
posar.
Ja l'has ballat, veus? A Ibiza. Una discoteca d'Ibiza.
Ah.
Bueno, la més important d'Ibiza, diria jo, o de les més importants.
M'agrada molt que diu Ibiza.
Ibiza, clar, és Ibiza.
Perdó.
No? Que també, de fet, si vas a Ushuaia també ho fas a la teva Ibiza. Li dius, Ibiza, perquè clar, passa i...
Els cuates, 20 euros, eh?
Sí, la vida passa també per allà. Doncs escolta'm, un himne. Amb les dues, Carles, bones vacances.
Gràcies.
I escolta'm, fem una cosa. Per tots aquells artistes que tenen una cançó que és un hit i ningú sap qui hi ha darrere d'aquella cançó, li donem el punt avui al hit aquest del Carles.
Vinga,
sembla?
Va, em sembla bé.
Perquè David Bisbal ho ha guanyat tot. Per
exacte.
Tant, aquests artistes anònims que tenen cançons que triomfen, doncs aquestes parelles.
Per tu, Carles.
Gràcies.
Bones Gregal. Vacances, Carles, que vagi molt bé.
Igualment.
Gràcies a vosaltres. Nosaltres tornem. No fem vacances encara. Us estarem acompanyant fins a finals d'agost. Que vagi molt bé, que gaudiu d'aquest dia. I fins demà. Adeu. Get a little VI, keep it down on the low key. Low key. She know how it feels. Hey, I started shorty, she was checking up for me. From the game she was spitting in my ear, you would think that she knew me. Decided to cheat. Oh, yeah. Conversation got heavy. La xarxa de comunicació local. És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència. Ràdio L'Escala. La xarxa.
Ràdio d'Escala.
La xarxa.